Els migdies de COPE Menorca començam un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febre, Antoni Fullana i en es controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinat de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar-los setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
Aquest diumenge celebram el Dia de l'Església Diocesana, una jornada per agrair tot el bé que l'Església fa, gràcies al temps, les qualitats i el suport econòmic de tot el poble de Déu.
Enguany, aquesta jornada porta el lema «Orgullosos de la nostra fe», perquè agraïm allò que som i que fem com a Església, convençuts que Crist i l'Evangeli fan d'aquest món un lloc millor.
Començam el programa d'aquesta setmana i ho fem oferint-los les notícies d'actualitat de l'Església menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens informa de la presentació del llibre dels 50 anys de Santa Maria de Ferreries.
Recentment ha tingut lloc la presentació del llibre commemoratiu 50 anys de l'Església de Santa Maria, referent de la vida i de la comunitat catòlica de Ferreries, del qual n'és l'autor mossèn Joan Bosco Faner, qui va ser rector de la parròquia de Ferreries des de l'any 1979 fins al 2002. El llibre, que va ser presentat per l'historiador Miquel Àngel Casasnovas, recull la història relatada del prevere Joan Bosco Faner amb vivències de 23 anys com a rector d'aquesta parròquia i també el testimoni de diferents capellans, religioses i entitats missioneres i altres col·lectius que han fet de Santa Maria una església de pedres vives. Després de la presentació del llibre, la coral Clau de Sol, dirigida per Montse Mercadal, va oferir un recital de peces eclesiàstiques i un clam per la pau amb la melodia d'Imagine de Joan Lennon i l'Aleluia de Leonard Cohen.
A continuació, en Diego Dubón ens explica com s'ha viscut la celebració del centenari del Col·legi de la Consolació.
El passat dissabte 4 de novembre es va celebrar amb una missa d'acció de gràcies a la catedral el centenari del Col·legi de la Consolació de Ciutadella. En la seva homilia, el bisbe va posar en valor el carisma fundacional de Santa Maria Rosa Moles, que ara en resumeix Maria Victòria Aymerich, germana de la Consolació.
Carisma significa regalo, y es que los carismas son dones de Dios a su Iglesia para beneficio de las personas. El carisma de la Consolación, en esencia, consiste en aliviar y consolar a los necesitados. María Rosa Moles, nuestra fundadora, lo recibió del Espíritu y en pleno siglo XIX lo derramó entre sus contemporáneos. A menudo solía repetir: «Solo deseo que el pobre sea servido y Dios loado». Las hermanas de la Consolación y también muchos laicos hemos recibido en herencia el carisma y lo difundimos allí donde nos encontramos.
Va ser una celebració molt especial i viscuda en la qual hi van participar religioses de la congregació, professors, pares i alumnes. Assumpta Guasch ens explica la seva experiència al Col·legi de la Consolació.
Sí, un record molt fort, que llavors els dissabtes de matí també anàvem a escola i hi havia una religiosa que m'ho posava a la pissarra tot l'Evangeli. I allò jo m'entrava molt pels ulls. Era important. Llavors jo vaig començar primer de batxiller allà. Però després, per raons de família molt fortes, jo me'n vaig haver d'anar. Jo el pas de Mare Moles no el vaig fer, però el vaig seguir des de casa, també, tot el seguiment. I després vaig anar a Tortosa, vaig acabar uns estudis, i de Tortosa me van cridar pel col·legi de la porteria. Allò va ser una altra experiència molt forta, molt grossa, d'estar amb les germanes, i sempre voldria dir una sola cosa, com Maria Rosa Moles va dir, que Déu sigui lloat i el pobre servit.
Després de la missa d'acció de gràcies, es va celebrar un dinar de germanor a l'hotel Sagitario de Cala Blanca.
Per acabar, Sebastià Taltavull ens aporta els detalls de la presentació del Dia de l'Església Diocesana.
Dia 6 de novembre va tenir lloc al Bisbat de Menorca la presentació de la campanya del Dia de l'Església Diocesana i la memòria econòmica de l'any 2022 de la diòcesi. El bisbe Gerard va destacar la importància d'aquesta jornada que es celebrarà el proper dia 12 de novembre.
I cada vegada que arriba aquesta celebració del dia de l'Església Diocesana, se'ns recorda que els béns de l'Església tenen una finalitat, que l'Església té necessitat d'una sèrie de béns materials per dur a terme la seva missió i que aquests béns materials els hem de fer, els hem de reunir a partir de la col·laboració de tots els fidels. Nosaltres avui en dia ho plantegem com una participació, com deia al principi, com una col·laboració, algo que surt de la nostra condició de batiats. Hem de ser generosos perquè és pas bé de tots.
L'econòm diocesà Joan Mir va presentar la memòria econòmica de l'any 2022 i també el pressupost per a l'any 2023. L'any 2022, la diòcesi va destinar 345.069 euros en accions pastorals i assistencials. I a través de Càritas Menorca, Mans Unides i projectes de cooperació s'han acompanyat a prop de 5.000 persones. D'altra banda, es va explicar que l'Església de Menorca ha tingut un benefici econòmic, que es reserva per fer una casa d'espiritualitat al Toro.
Delta al Toro estem encara en passe de tramitació. Ens agradaria abans si el 24 ja ho podem fer. I, bueno, si l'idea és ballar un projecte de casa d'exercicis, una actualització d'aquelles dependències que són dels anys 70, molt antigues. Sabeu que molt de santuaris hi ha com hospederies o petits hotelets, i l'idea aquí és fer el mateix.
Finalment, el delegat del Gabinet de Comunicació, Antoni Fullana, va manifestar que tota la informació econòmica de la diòcesi està disponible al portal de transparència de la pàgina web del Bisbat de Menorca.
I ara els oferim un nou capítol sobre el jubileu de l'any 2025. Avui els explicam una iniciativa digital per a poder ser informats de tots els preparatius i actes del jubileu.
El Dicasteri per a l'Evangelització ha anunciat el llançament de l'aplicació mòbil oficial del Jubileu 2025, Jubileum 25, que es facilitarà la inscripció als actes d'aquest jubileu convocat pel Papa Francesc amb el lema Pelegrins d'Esperança, per al qual el Vaticà espera l'arribada de milions de persones a Roma.
La iniciativa digital en 6 idiomes que facilitarà la inscripció als actes permetrà inscriure's com a pelegrí per l'any sant i obtenir gratuïtament la credencial del pelegrí. A més, les persones que es registrin podran apuntar-se per al voluntariat durant l'any especial de celebracions convocat pel Papa.
Celebrats cada 25 anys, els jubileus ordinaris concentren una gran quantitat d'esdeveniments de la tradició catòlica destinats als fidels. S'inicien amb l'obertura per part del Papa de la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere.
Amb aquest gest, passant el Sant Pare com a primer pelegrí a través de la Porta Santa i altres expressions litúrgiques que acompanyen l'any sant, et subratlla que el pelegrinatge jubilar no és un acte íntim, individual, sinó un signe del camí de tot el poble de Déu cap al Reina.
Aquesta setmana ens acompanya la música del grup Hakuna. Escoltam ara La Misericòrdia.
Misericordia, Señor, llena la tierra, úsame para llevarla a cada rincón. Llevaré tu misericordia a la universidad y entraré en el corazón de cada amigo y con la fuerza del Espíritu.
La misericordia.
Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el 12 de noviembre, hoy entrevistamos a José Antonio Pérez Pérez, contable de la parroquia San Esteban de Ciutadella desde hace unos 10 años y también es secretario de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Diócesis de Menorca. Buenos días, José Antonio, y bienvenido.
Buenos días.
Para empezar y para entrar en contexto, te queríamos preguntar ¿qué es la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas y cuál es su función?
Mira, es una de las oficinas y comisiones que ayudan al ecónomo diocesano en su gestión. Un órgano de asesoramiento, de soporte técnico, coordinación y tutela a la que están sometidas todas las entidades sujetas al obispo de Menorca, las parroquias, las asociaciones, fundaciones, etcétera. Y está todo recogido en el artículo 14 del Estatuto de la Curia Diocesana de Menorca, en la sección de la Administración Diocesana. Mira, nosotros, en estrecha colaboración con el ecónomo y la contabilidad diocesana, impulsamos las medidas de transparencia y buen gobierno económico de la diócesis y resto de entidades dependientes de ella, como hemos dicho, asesorándoles en la adaptación de sistema contable y recibiendo de todas ellas las cuentas anuales y los presupuestos que analizamos y de los cuales emitimos un informe para el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. También se ocupa de mantener actualizado el portal de transparencia de la diócesis, del cual estamos en uno de los primeros en el ranking nacional. Somos los sextos de 70 diócesis que hay en España.
Y como hemos comentado en la introducción, ya llevas unos 10 años siendo contable de la parroquia de San Esteban. ¿Cómo se gestiona la economía de una parroquia?
Bueno, la economía de una parroquia casi no tiene secreto. Es como cualquier economía doméstica. Ajustamos los gastos a los ingresos. La parroquia, con la contabilidad de los años anteriores, pues tiene bastante conocimiento de cuáles son sus ingresos y sus gastos, vamos a decir, ordinarios. Y en base a estas cifras, pues se efectúa un presupuesto donde recoge la previsión de gastos y con esta previsión de gastos establece qué destino va a dar a los gastos también, digamos, ordinarios. Diversas actividades de la parroquia son las que tenemos más controladas y después tenemos previsto, pues si hay que hacer alguna mejora o alguna inversión, pues a ver si con los ingresos que hemos tenido nos dará suficiente y si no, pues habrá que pedir una financiación. El párroco para esto normalmente pues cuenta con un contable y otras personas que ayudan a ver qué gastos pueden haber en la parroquia extras, como puede ser, pues a lo mejor arreglar el tejado, la fachada.
¿Y por qué es importante la transparencia dentro del ámbito de la Iglesia, como también en cualquier institución?
Creo que lleva a conocer bastante las funciones y labor de las parroquias. Se hacen muchas cosas de las cuales creo que el público en general tiene bastante desconocimiento. Y entonces es importante que se dé una información transparente y más del dinero que se recibe y del destino que se le da. Esto creo que nos tiene que dar una mayor credibilidad.
Así es. Y el lema de este año, del Día de la Iglesia Diocesana, que como hemos comentado celebraremos este domingo 12 de noviembre, es Orgullosos de nuestra fe. José Antonio, ¿por qué es importante celebrar cada año una jornada así?
Yo creo que es importante que el pueblo participe de los asuntos de la Iglesia. Esto puede llevar a que dediquemos un tiempo, cada uno sus cualidades que tenga, la oración, por supuesto, y el apoyo económico. Todo ello repercute en que la Iglesia sea más una hermandad de todos. Somos hijos de Dios y todos somos hermanos.
Y toda esta información económica y pastoral se puede encontrar en una revista que se edita cada año, ¿no?
Sí, mira, se edita cada año la revista Nuestra Iglesia de la diócesis y, como has dicho anteriormente, se puede ver en la web del obispado toda la información. También Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española también edita una información.
Tanto la revista Nuestra Iglesia, como comentabas, José Antonio, como el portal de transparencia está disponible en la página web del Obispado de Menorca. Y ahí se puede consultar toda la información económica y pastoral de nuestra diócesis.
Ten en cuenta que de laicos hay más de 1 millón de personas en toda España que participan.
Es un gran número.
Sí, bastante grande. Y que participen en asociaciones laicas, pues hay 430 y pico mil personas, que es importante que los laicos estén involucrados en la acción de la Iglesia.
Y al final, como comentaba nuestro obispo Gerardo, hace unos días, en la presentación de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, la Iglesia necesita unos bienes materiales para llevar a cabo su misión pastoral y caritativa y social.
Sí, esto es importante. Estamos actualmente que si no contamos con una parte económica, pues no se puede hacer muchas cosas. Entonces, nosotros podemos aportar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, pero la parte económica para otros asuntos es importante.
Pues muchas gracias, José Antonio, por compartir este rato con todos nosotros y por ayudarnos a comprender mucho mejor el significado y la importancia del Día de la Iglesia Diocesana.
Gracias a ti, Sonia, por darme esta oportunidad.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Seguim ara amb més música, de Hakuna. Olor a tostadas, és la cançó que ara escoltam.
Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. El otro. Basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, tan sencillo.
I ara obrim la nostra agenda per informar-los de les activitats que propers dies tindrem aquí a Menorca. Dia de l'Església Diocesana.
Aquest diumenge 12 de novembre, totes les coletes de les misses aniran destinades al sosteniment econòmic de la nostra Església Diocesana.
Reportatge de Menorca, Mosaic de IB3 Televisió.
Aquest diumenge, a partir de les 10, el programa Mosaic de IB3 Televisió s'emetrà un vídeo sobre les visites guiades a l'església de Sant Francesc de Maó.
Recés per als preveres.
Aquest recés tindrà lloc el proper dimecres 15 de novembre al matí al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Presentació del nou llibre de Joan Bosco Faner.
El proper divendres 17 de novembre, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Esteve, tindrà lloc la presentació de Regala't un temps de pau, el nou llibre del prevere Joan Bosco Faner.
Consell Pastoral Diocesà.
Dissabte 18 de novembre, al matí, tindrà lloc al Toro la sessió constitutiva del Consell Pastoral Diocesà.
Les acabades del programa d'avui dedicam aquests minuts a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que en aquest cas, com és aquest any, és de Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús digui als deixebles aquesta paràbola.
passarà amb el reina del cel com amb 10 al·lotes que sortiren en torxes a rebre l'espòs. N'hi havia 5 de prudents i les altres 5 tenien poc seny. Les de poc seny no s'endugueren oli per les torxes, però cadascuna de les prudents se'n proveí d'un setrí. Com que el noví tardava, els vingué son i totes s'adormiren. Ja era mitjana nit quan se sentí cridar: «L'esposa és aquí, sortiu a rebre'l!» Aquelles al·lotes es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen!» Però les prudents els respongueren: «Potser no n'hi hauria prou per a totes. Val més que aneu a comprar-ne.» Mentre hi eren, arribà el noví, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa, i la porta quedà tancada. Finalment arribaren totes les altres i deien des de fora: «Senyor, senyor, obriu-nos!» Però ell els respongué: «Vos dic en tota veritat que no us conec. Vetlau i do, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora.»
Al credo afirmam que Jesús ha de tornar, i així ho proclamam en la celebració eucarística: «Esperam el vostre retorn, Senyor Jesús.» I com l'hem d'esperar? La paràbola de l'Evangeli d'avui ens parla de 10 noies, on es diferencien les prudents i les esvalotades, i les agrupa en dos col·lectius diferents. El primer va entrar amb el nuvi i la porta va quedar tancada, i les esvalotades es van quedar fora. Clarament, és una al·lusió directa a tots i cada un de nosaltres, perquè ens demanem si tenim preparada la nostra torxa, si estem a punt per rebre'l. I com ho podem fer? A l'Evangeli tenim la guia que constitueix l'orientació de la nostra pràctica vital, pràctica que va més enllà de la pregària i de la participació en les celebracions litúrgiques.
I amb aquesta reflexió de l'Evangeli els hi deim adeu.
I ho feim animant-los a continuar oferint la seva pregària, el seu temps i les seves qualitats en bé de l'Església.
Sí, perquè així aconseguirem entre tots portar a terme la missió pastoral i assistencial de l'Església.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve. Adeu.